Avui al Supermatí podem parlar amb el codirector d'aquest documental, que és l'Alfons Garrido. Alfons, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns com neix la iniciativa de fer aquest documental vinculat a la Universitat de Girona i al Museu de la Pesca.
Sí, bueno, nosaltres des de la Càtedra d'Estudis Marítims i des del Museu de la Pesca sempre hem tingut un interès particular per conèixer el testimoni dels pescadors, per veure quina és la seva relació amb el medi, amb el mar, amb l'ofici, no? I en aquest sentit, amb l'ajuda del Costa Brava, vam posar en marxa aquest projecte que ens ha ajudat a anar pel territori i escoltar això, no? El testimoni, les veus de diferents pescadors, que ens expliquin quina és la seva visió sobre aquests moments una mica canviants, no? De transformació del medi, i sobretot quina és la seva relació també amb la ciència, no? Que hauria d'explicar per què d'aquests canvis i cap on ens aporten, i conèixer quina és la relació que tenen els pescadors amb aquests científics.
Aquest documental que m'hem dit es pot veure a la pàgina de YouTube, per tant, ja es pot visualitzar a la pàgina de YouTube del Museu de la Pesca. No farem gaires spoilers, però sí que m'agradaria que... Perquè realment, a més, l'he estat mirant així i realment està molt ben fet i són molt interessants tots els testimonis, però sí que m'agradaria que m'expliquessis una mica allò com a resum quins són els principals canvis que han detectat aquests 13 pescadors.
Bueno, canvis, nosaltres treballem diferents àmbits, no?, del que és l'ofici de pescador. El mateix ofici, no?, també s'ha transformat molt en els últims anys, sobretot, i una de les tesis, no?, que deixen anar el documental és que cada cop hi ha més tecnologia, no?, aquest coneixement tradicional, no?, molt experiencial, molt empíric, avui en dia gairebé ho està transformant la tecnologia, no?, que els hi permet conèixer ja amb molta antelació el temps, no?, fins i tot la ubicació dels peixos, què estan fent altres pescadors, no?, tot això. I en un altre sentit també ens interessava molt conèixer quina era la seva, diguem-ho així, com perceben ells la interacció amb el medi. I ens hem adonat que diguem-ho així, el medi per ells està canviant molt, tampoc no saben cap on està canviant, però sí que és veritat que ens diuen que està com una mica tot destirotat, no? Que està com, alguns deien que estava com una mica boig, no? Allò que els vells, els avis els havien explicat, ara ja no es compleix, no? Les temporades dels peixos, el clima, on te trobaran el peix, tot això ells veuen que està també canviant, però tampoc no saben cap on canvia, no? I també, per últim, un dels aspectes que creiem força important és aquesta relació amb els científics, no? Com ells interaccionen amb els científics també en aquest àmbit, no?, a l'ombra del canvi climàtic. No? I com ells perceben o entenen el discurs científic, si el veuen útil, si no el veuen útil, si la interacció amb els científics és bona o no. En aquest sentit, el documental estudia tots aquests camps.
Clar, imagino que a banda de situar l'anàlisi de la situació, no?, de fer una perspectiva de què està passant, no sé si l'objectiu del documental també és buscar-hi les causes o explicar per què està passant.
Més que per què està passant, també havien d'analitzar què perceben els pescadors que està passant. No? Poder les conseqüències, les causes potser estan... Podrien ser el canvi climàtic, tampoc la ciència no acaba de posar-ho, no? Encara no sap el cert ben bé a què es deu en tots aquests canvis. Segur que és multifactorial, no? Té a veure amb el canvi climàtic, però també ens posava molt accent amb la contaminació, ens posava molt accent amb la cada cop més ocupació de l'espai marí, cada cop hi ha més agents que estan utilitzant l'espai marí, i això afecta també la feina del pescador. Vull dir que és multicausal. El que sí que és veritat és que ells, clar, perceben que hi ha aquest canvi i s'intenten adaptar, però tampoc no saben quines conseqüències els hi pot comportar. Els amoïna, en aquests moments, temo si no els hi afecta gaire, però sí que tenen, sí que els amoïna d'aquí uns quants anys què pot passar.
Clar, realment, imagina, heu parlat amb moltíssima gent, 13 pescadors, són molts, no? De tots aquests testimonis, hi ha algun que diguis, ostres, això ens va explicar una cosa, no us podeu perdre el documental, perquè hi ha un moment que ens explica això.
No, a mi una de les coses que més va sorprendre, potser a nivell personal també, va ser que tots ells, en algun moment o altre, deien que, diguem-ho així, les condicions climàtiques estaven canviant, i que tots coincidien en alguns elements que eren... que eren com definitoris, no? I, per exemple, uns que deien cada cop hi ha menys tramuntana. I això t'ho deien tots en un moment o altre, deies que ja no bufa la tramuntana. Abans hi havia setmanes senceres, una setmana, dues setmanes de tramuntana que t'impedia sortir a la mar. I ara això ja no es dona. Ara potser tenen un dia, dos dies, tres dies de tramuntana, quatre, com a molt, però ara cada cop poden sortir més a la mar perquè cada cop bufa menys el vent, no? I això és un element que en diferents moments gairebé tots ells ho han posat sobre la taula, no? Aquest canvi en el clima. També una mica...
Podem escoltar, posat... un segon, sí. Podem escoltar, perquè és un dels moments que havíem seleccionat, un dels fragments, per perfecte. Poder fer una mica de dentetes a la gent i que vagi a buscar-lo.
Sinó que s'han, com han endarrerit, saps? Van més darrere i dius, com és que ara ja van en ple mes de març o abril?
Abans fèiem molta més tramuntània, molts més dies seguits. Ara, els darrers anys, doncs, aquelles grupades de tramuntània que diem nosaltres, doncs no els fa tant, no els fa tant. Principalment amb les tramuntanades ho notem molt, que no fa tant de mal temps com abans. Ara potser el temps és més estable, això sí que pot ser.
Que ara una tramuntana te dura dos dies. Això mai era vist. O sigui, és que no... Abans entrava una tramuntana i t'entrava 10 dies.
Clar, això que puguin sortir abans, durant més temps a pescar, també genera sobrepesca?
Bueno, no sé si és un dels factors que pot generar sobrepesca, possiblement hi ajuda, però sí que és veritat que amb ells, diguem-ho així, és un element que els hi ha, que s'ha transformat, no? Que bueno, aquest, diguem-ho així, posem-ho tot sobre l'etiqueta canvi climàtic, que poden ser molt altres factors, eh? Però aquest canvi climàtic, una de les coses que els ha afavorit és que cada cop treballen amb més bon temps, almenys aquí a la Mediterrània Occidental, no? També el que comentava en Salva, no? Aquest canvi, per exemple, en el règim dels temporals, no? Que, per exemple, nosaltres veiem que aquí cada cop plou menys, però els pescadors veuen que cada cop hi ha menys temporals de llevants, que per ells són molt importants, perquè, segons la seva concepció de la natura, el que hi hagi temporals remou la mar i fa que hi hagi, que surtin nutrients i fa que hi hagi més peix. Ells pateixen perquè aquests, si no hi ha aquests temporals, possiblement ja no hi hagi tant de peix com abans. Sí? Vull dir que per una banda el canvi climàtic els pot afavorir perquè poden sortir més dies, però per altra els perjudica perquè n'hi ha els temporals de llevant que feia que hi hagués com una remoguda i que això generés més vida. No?
Abans t'he tallat quan em deies coses que t'havien cridat l'atenció, dèiem el tema de la tramuntana i canvi allò de meteorològic, però volies dir alguna cosa més.
No, per exemple això dels llevants, que també més o menys tot documentaven, algunes espècies que han aparegut, no? I que això també la ciència ho està posant molt sobre la taula, per exemple el paper de la gamba blanca, no? Que tota la costa catalana s'està començant a pescar amb una gran quantitat de gamba blanca, que abans era una espècie que era molt, molt residual, no? I que segurament per l'escalfament de l'aigua del mar a profunditat fa que aquesta espècie estigui proliferant. No? I també el que ens va sorprendre molt és aquesta visió de que tots consideren que és la ciència i sobretot la relació amb els científics és una cosa bona, vull dir que tinguin una relació, que col·laborin, no? I que s'entenguin entre ells, però sí que entre ells sempre hi ha com una certa reticència, no? Perquè tradicionalment els pescadors han vist els científics com algú que venia a estudiar per després posar alguna mesura, alguna veda, alguna restricció, a impedir determinades tècniques, etc. No? I sempre tenen aquesta mirada com de reticència cap al científic, no? És a dir, sí, hem de treballar plegats, vosaltres en deu d'explicar per què passen les coses, però, bueno, quin és el motiu que del vostre treball, sempre ho posen en dubte, no?
De fet, els últims dies llegíem que hi havia una certa crispació entre els pescadors de Palamós per les últimes vedes, no? Vull dir que ja és una mica això, no?
Sí, bueno, aquestes vedes tampoc no venen... Aquestes vedes venen posades per Europa, pel pla multianual de la pesca, però sí que és veritat que darrere hi ha un discurs científic, no? I que clar, amb ells també, en aquest sentit, es perjudica perquè els redueix molt els dies de pesca que tenen assignats. No?
Però aquestes vedes són útils?
Home, sempre reduir l'esforç i deixar descansar el mar pot ser útil. L'únic que, clar, sobretot el pla plurianual aquest d'Europa, és un pla que està molt pensat per mars com el Bàltic o com el Mar del Nord, però no mars com la Mediterrània. No? I clar, el que vol el sector no està en contra de les vedes, ni està en contra d'implementar mesures que limitin o que redueixin l'esforç pesquer. el que demana el sector és que hi hagi un pla que s'adecui i que d'acord a el que és el Mediterrani, al tipus de pesqueres que hi ha al Mediterrani i a la manera de pescar del Mediterrani. No? Clar, que vingui algú des de dalt, des d'Europa, i t'imposi una mesura sense conèixer la realitat catalana, doncs, home, s'ho pren una mica i això enfada, clar, el sector. És lògic.
Clar, al final estem aquí en una... segurament en una disjuntiva entre el que s'ha fet sempre i el que els científics consideren que s'hauria de fer perquè tot això no acabi explotant, no?
Home, que el sector està canviant, vull dir, no és el mateix ni molt menys el sector dels anys 80 que el sector d'ara. Ara és un sector que és molt conscient de que el mar no és infinit, de que s'ha de pescar de forma intel·ligent, de que fins i tot s'han d'utilitzar mecanismes cada cop més sofisticats per ajustar la capacitat de pesca al recurs, i fins i tot tenim molt en compte no només el recurs, sinó el mercat, què ens està demanant el mercat. I en funció del recurs que tenim i el que demana el mercat, pescar més, menys, una determinada espècie, una altra, tot això el sector a poc a poc ho va incorporant. I el científic acompanya i, diguem-ho així, assessora i ajuda a prendre totes aquestes decisions. Vull dir, en aquest sentit, la cogestió, que és un tema avui que està molt vigent en la pesca catalana, és aquesta interacció entre pescadors, científics i l'administració. I entre ells, prendre les mesures més adequades per que el recurs pues, no s'esgoti, que estigui sobretot saludable, que el pescador es pugui guanyar la vida. Perquè, a fi al cap, el que deia alguna a l'entrevista, no? Si ho mireu, hem de deixar de pensar en pescar peixos i anem a pescar euros, no? Allò que més demani el mercat, allò que tingui millor preu i allò que puguem pescar en funció de les possibilitats de pesca és el que hem de portar al mercat. Ha canviat molt la mentalitat del pescador en aquests últims anys, eh?
Mm-hmm. Estem parlant amb Alfons Garrido, que és investigador de la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona, amb seu permanent a Palamós. L'objectiu és això, comprendre i potenciar la recerca relacionada amb temes marítims. No sé si ens podries explicar una mica la feina que esteu fent actualment des de la Càtedra d'Estudis Marítims. En què esteu treballant?
Sí, des de la Càtedra. La Càtedra és una entitat, una extensió universitària que es va crear el 2000 i que ha estat dirigida durant tots aquests anys per en Joan Lluís Alegret, que és professor d'antropologia de la Universitat de Girona, i a la Càtedra el que ha tingut la voluntat és de, diguem-ho així, donar difusió i fer com de palanca per a la recerca en el camp marítim, però des de moltes perspectives, sobretot des de les perspectives de les ciències socials, des de l'antropologia, des de la història, des de l'economia, des de la sociologia, no? Totes aquestes branques, per, sobretot, difondre i donar, diguem-ho així, veu a tota la recerca que s'estava fent, que moltes vegades queden papers escrits en revistes i tal, i això no acaba arribant, no? a la ciutadania. I nosaltres, a través de la Càtedra i de les accions que hem dut a terme, a través o de la recerca o de la difusió de la recerca, el que hem intentat és acostar tot aquest coneixement a la ciutadania, no? Per exemple, hem treballat molt amb tot el que s'ha fet a nivell del pla de gestió de la gamba de Palamós, no? Portem molts anys que els grups de científics de l'Institut de Ciències del Mar venen a Palamós a explicar quins són els últims avenços en matèria de coneixement de la gamba. I és que no té res a veure el que se sabia fa 20 anys del que sabem ara en relació a la gamba, que això permet una gestió molt més, el que deia, molt més intel·ligent, no? La gestió de les vedes, la gestió del pla de gestió, fins i tot al nivell de comercialització. I això, gràcies a la Càtedra, ha sigut com un espai, com un revulsiu, com un catalitzador de que això es pugui portar a terme, no? Altres mesures, per exemple, el pla de la taula de cogestió marítima del litoral de Baix Empordà, on també la Càtedra hi participa, no? Vull dir, tot de, diguem-ho així, la Càtedra és un catalitzador, és un catalitzador perquè se puguin fer coses i sobretot perquè es conegui la recerca a l'àmbit marítim i marí.
Una natura canviant, pesca, ciència i crisi climàtica a la Costa Brava. El documental de 40 minuts, que ja podeu veure al YouTube del Museu de la Pesca. Hem parlat amb el seu codirector, l'Alfons Garrido. Alfons, gràcies.
Molt bé, vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies, adéu.